sexual a menors de 16 anys i tinença, producció i distribució de pornografia infantil. I la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ha confirmat al programa La Caravana de Ràdio Estel que ens trobem en la pitjor sequera des que el servei té xifres fiables, és a dir, des del 1916. Sarroca també ha dit que haurien de ploure uns 500 litres per metre quadrat per acabar amb la sequera, l'equivalent al que plou a Barcelona en tot un any sencer. I és que el canvi climàtic fa pensar que aquestes sequeres es donaran amb més freqüència. La primavera salvarà la situació actual, però Sarroca alerta que ens hem de preparar pel futur.
Ens en refarem molt probablement, sí, però després cal mantenir aquesta aigua, perquè molt probablement també doncs, hi haurà més episodis de dèficit hídric i llavors doncs, haurem d'aprendre a gestionar tota l'aigua que ens pugui arribar, a mantenir-la durant més temps possible.
Sarroca també ha dit que haurien de ploure uns 500 litres per metre quadrat per acabar amb la sequera. La primavera salvarà la situació actual, però Sarroca alerta que ens hem de preparar pel futur. I ara els esports amb Pol Corredoira.
A aquesta hora està previst que comenci l'entrenament del Barça, que demà juga contra el Porto a Montjuïc en la cinquena jornada de la fase de grups de la Champions League. Els laurana volen passar a pàgina del partit de dissabte contra el Rayo, en el qual van empatar a un. Pedri animava l'afició a pujar a l'Olímpic i ser amb l'equip a les bones i a les dolentes.
Que nos apoyen, que estén con nosotros en las buenas y en las malas, que seguro serán más buenas que malas y nada, mandarles toda la fuerza a todos para que vayan a Montjuïc y ganaremos todos juntos.
El dubte del partit serà si Xavi podrà comptar amb Ter Stegen. Dissabte no va jugar per precaució i caldrà veure si fa treball individual o amb el grup per saber si està recuperat i si serà titular demà. I l'equip Resol ha anunciat qui serà el substitut de Marc Márquez, que va deixar ahir la marca nipona després de ser-hi 11 anys. Serà l'italià Luca Marini, signa per dues temporades fins 2025 i suma dos podis, dues poles i quatre podis sprint en la categoria reina de les dues rodes.
Gràcies, Pol. Tornem amb més notícies a les 12. Us deixem amb La Caravana, de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Criatures fantàstiques.
Sis minuts que passen de les 11 del matí i engeguem un nou Criatures Fantàstiques. Mireu, una cosa fonamental és ser conscients de les paraules que utilitzem amb els nostres fills, perquè certes frases poden generar sentiments de culpabilitat que afecten el seu benestar emocional. És important fomentar una comunicació positiva i constructiva, evitant expressions que puguin causar angoixa innecessària, a més. La forma en què ens comuniqueu amb els infants pot tenir un impacte durador en el seu desenvolupament emocional, per això és crucial, com dèiem, ser sensibles i escoltar-los amb empatia. Avui volem aprofundir una mica en aquestes qüestions i ho farem amb el president de l'equip CER i també amb la seva directora, que ja ens acompanya un dia més en aquest estudi, Oriol Julià, Laura Torrella, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què tal, com esteu?
Molt bé, i tu?
Bé, home, voleu musiqueta per introduir
musiqueta,
el tema?
Musiqueta.
Phil Collins, eh? You'll Be My Heart, un clàssic.
Tarzan, per mi.
Ah, sí? Mira, abans, l'hem encertat de ple. Avui la culpabilitat, eh? Deixeu-me preguntar, primer de tot, si... Jo crec que quan els... Això ho hem parlat molt i ho seguirem parlant molt amb vosaltres, eh? Quan els nostres fills, les nostres filles fan alguna malifeta, el primer que pensem és fotre'ls-hi bronca, I jo crec que això és el que deu generar més culpabilitat amb els nostres infants. Això és així?
M'estava fent pensar en la, per què sentim culpa, no?, com a persones, com a éssers humans. Sí. I
tens 2 hores de programa?
Mira, fins les 2 del migdia, no sé, que anirà entrant gent, saps el que vull dir?
Bueno, igual n'hi ha alguns que també se sumen al... la culpabilitat és una... té un sentit, té una funció molt social. És a dir, la sentim perquè vivim en comú, no? Perquè és una emoció que ens ajuda a entendre què passa en la nostra relació amb els altres i a adonar-nos quan fem mal als altres precisament per poder conviure millor. Perquè si no ens afectés que el que nosaltres fem fa mal als altres, igual no aconseguiríem una convivència.
Ara suposo, Laura, que vaig cap a l'àrea més psicològica de la qüestió, eh? Però la culpabilitat no és més que la vergonyeta que sentim d'haver fet algú mal fet?
És més.
És més que això, eh?
Però, bueno, en el nostre model, de fet, la vergonya i la culpa estan en la mateixa família.
Sí, eh?
Sí.
Nosaltres, de fet, diem que el que és vergonya ara... Nosaltres li donem importància a la paraula vergonya, no? El que és vergonya ara en present, que, com deia la Laura, ja és positiu, perquè he de veure per què sento vergonya. Si és un constructe social, pues, ja veuré què faig, però si és algo del que jo m'avergonyeixo perquè jo no hauria d'estar fent això, perquè jo mateix decideixo que això no vull fer, ja està bé la vergonya, és un filtre important. Però la culpa és del passat. Sempre diem, la vergonya en present, la culpa en passat. Quan tu estàs sentint vergonya, en realitat, en present, és perquè estàs a punt de fer o no estàs sabent fer o no estàs sabent actuar. Quan sents culpa és el que ha passat abans, però quasi és el mateix.
Com aquest sentiment, el sentiment de la culpabilitat, diga, afecta la dinàmica familiar?
D'entrada jo diria que sobretot ens afecta com a pares i mares en el judici que tenim cap a nosaltres mateixos i en l'expectativa, no?, en la relació que tenim entre el pare o mare que jo voldria ser i el que em trobo sent en el meu dia a dia, no?, el que puc arribar.
Això és veritat, perquè partim sempre d'aquesta dinàmica del... Tot es barreja entre el pare o mare que jo voldria ser, no?, i el que jo no he sigut i voldria que fossin els meus fills per mi.
Mira,
és veig aquí una explosió nuclear bastant bèstia.
Mira, abans d'entrar, anem a una acció, no? Abans d'entrar, la Laura m'explicava una anècdota, així que si la vols explicar... I així...
Sí? Vinga, va.
Mira, estava... aquest cap de setmana vaig sortir al parc amb la meva filla una estona i... hi havia un grup de nanos de, no sé, tindrien uns 10 anys, una cosa així, jugant al parc molt alocados, saltant i pujant als gronxadors i enfilant-se totes les estructures i baixant i tal. Això estan passant teta. I en un racó del parc hi havia, pues, alguns pares i mares, suposo que d'aquests nois, xerrant entre ells, cadascú amb la seva dinàmica. En un moment donat, com era evident que havia de passar, una nena cau i es fa mal. Reacció primera de la mare d'aquesta nena, li va clavar una bronca perquè s'havia fet mal.
Ai, pobra.
Però és que com pot ser que estiguis jugant així? Que és que sempre et passa el mateix? Que és que i ara què faràs si t'has fet mal? Que jo des de fora me la mirava i pensava... Pobra criatura. Crec que no necessita això, no? I alhora també em feia pensar en què li estava passant a aquella mare per respondre d'aquesta manera, per reaccionar, diria jo, d'aquesta manera, davant d'aquesta situació, quan, a més, no hi havia hagut cap prèvia, no hi havia hagut cap aturat que et faràs mal, no hi havia hagut cap, sisplau, baixeu revolucions perquè hi ha altra gent al parc i podeu... No. Va ser de 0 a 100. No?
I aquí és on entra el que tu deies de la culpa, no? Aquí parlem de que la meva bronca farà sentir culpable el nano. No, és que la meva bronca l'estic fent perquè jo em sento culpable de que el meu fill s'estigui fent mal. Segurament és una de les coses que ja m'ha afectat, no? Ostres, s'ha fet mal i jo estava aquí despistat. I aleshores li cardo una bronca que no pot ser. Clar, després hi ha un altre element important, que és l'energia que jo li estic ficant aquí, no? Primer, és veritat, el meu fill o filla el que necessita en aquest moment pot ser un cuidado. I pot ser que jo li digui, amb fermesa després, li digui... És que t'ho he dit, és que has vist, que això no ajuda, eh? Però ja puc anar-me'n aquí. Però el primer que necessita és saber que està segur, que està a casa. Si no, potser un altre dia, per por a la bronca o per por al mal que s'ha fet, ja no s'atrevirà a fer res. Mm. Després direm, oi, és que és molt paradeta la meva filla que no s'atreveix a fer res. No s'atreveix a canviar de feina la meva filla. No s'atreveix a iniciar uns estudis nous la meva filla. No? Ah, però doncs potser és perquè abans no s'atrevia a fer una cosa per la seva llibertat, perquè si es fotia una hòstia, es feia mal i no només no estava protegida per tu, sinó que a sobre li foties una bronca, no?
Clar.
Però volíem anar aquí al punt també de la pròpia culpa de la mare i això és el que li fa ser reactiva.
Mm-hmm. Us preguntava com afecta tot plegat a la dinàmica familiar, però sobretot com li afecta a la criatura sentir aquesta culpa d'haver fet una cosa amb la... Perquè jo crec que a vegades inclús poden arribar a sentir culpa d'una cosa que en realitat ni han entès del tot.
Clar, perquè es pillen l'energia, és el que dèiem. S'agafen l'energia de la família i potser no entenen el que ha passat, però s'agafen aquesta energia de, ui, això no està bé, això m'ha afectat, això... I és veritat que potser no ho entenen.
I una mica, jo separaria el que és aquesta culpa que podem sentir com a pares i mares, que bueno, és un tema molt, per mi molt interessant, eh? Uh-huh. Aquesta culpa... pel fet de ser pares i mares, que crec que socialment la tenim com molt associada, per això que deia, per les expectatives i demés, que una culpa que pugui sentir en un moment donat el meu fill o la meva filla quan s'equivoca, no? Sí, crec que estan com en dos estadis diferents. Quan parlo de l'infant, torno en aquest sentit positiu de la culpa. I hi ha una part d'aprenentatge que crec que és bo que es doni d'aprendre a sentir culpa. No és una de les primeres emocions que aprenguin els fills, els nens i nenes. No és una emoció primària que aparegui, és una emoció molt social, no? Que ve a través també de la construcció de la interpretació del que està passant, de les expectatives cap enfora...
I poso un matís, perdó, ràpid, i que moltes vegades quan apareix la culpa apareix primer... per la pròpia aprovació social, i la primera és la dels pares, no? Uh-huh. M'imagino, no? Estic jugant amb el meu germà al passadís i trenquem algú de casa, un gergo. Aquí el nen no sent culpa d'entrada. Sent culpa si el que veu és que no l'aprovaran. Si socialment el que veuen és que el reprovaran. I aquí, a partir d'aquesta aprovació o reprovació, és quan després sortirà la culpa.
I aquí, molt abans, és més fàcil, per exemple, per entendre aquesta idea d'emocions més primàries, és més fàcil que aparegui la por, no? de que em renyin o de que hi hagi cap a mi una conseqüència, no?
O l'enuig, perquè era culpa del meu germà, en realitat.
Mm. Sí. Seguim posant el focus en els infants, perquè segurament, i això ho faig darrerament, tant amb l'Oriol com amb la Laura, allò de, segurament heu escoltat, i després m'acaben dient, sí, sí, 80.000 vegades. Dic, segurament heu escoltat molt allò de, és que els nens d'ara són més sensibles, és que no els hi pots dir res.
Tornem al debat.
No? Això passa, constantment. Sí, sí,
sí. Mira, aquest és un debat interessant que a nosaltres ens agrada tancar. Segurament, moltes vegades, abans també ho parlàvem amb la Laura, no? Hi havia una distància molt clara adult-infant, primer de tot, i aquesta distància feia que tampoc connectéssim ni nosaltres ni els nostres fills amb la part emocional. Una. Dos. Moltes vegades, està demostradíssim, el treball psicològic actual, el treball terapèutic, moltes vegades es basa en les ferides de papà i mamà. Les ferides amb papà i mamà. Per tant, m'afectaven igual. L'únic que es posaven en un calaix, es posaven en una estructura, es tancaven, es tallaven, i tu no t'enteraves, mantenies uns patrons de conducta X, uh-huh. I ara, això, que abans era molt més propi de la psicologia i d'uns quants que feien la teràpia, ara això està arribant a tota la societat en forma d'educació i intel·ligència emocional. I això no és ser més sensible, és ser més conscient. I ja està. Aquest és el punt. Aquest, per mi, és el debat. No és ser més sensible. És que avui en dia som molt més conscients abans, més connectats a les nostres emocions, i tenim molt més la visió i el filtre emocional que no abans. No és que siguem més sensibles. Perquè sí. I, a més, que guai si som més sensibles.
Ho
has dit molt bé.
La Laura fa
que
sí,
ho sento, a vegades em poso tajante. Mira,
està molt bé.
Vaig aprofitar que us he deixat així sin palabras, perquè Ja que hem parlat de la culpa, també fer un estendre la mà a les famílies, a les mares i als pares, no? Perquè moltes vegades nosaltres, quan fem xerrades de famílies i posem exemples i diem aquest tipus de coses, et trobes en, a famílies que se senten culpables ja. Ostres, lo he hecho todo mal. Saps? Que és aquest punt de... Buah, acabes d'explicar perfectament el que jo faig malament amb els meus fills, no?
Home, i anem a aprendre'n, no?
Clar, clar. Aleshores, traiem-nos la culpa. Avui el que direm aquí no és per connectar amb la culpa, i us convidem a que no connecteu amb la culpa, sinó que connecteu amb la consciència i connecteu amb... Vale, doncs a partir d'aquí puc canviar coses.
Com deies, anem a aprendre'n, doncs bé, va, anem cap a un enfocament pràctic, perquè ho dic perquè moltes vegades ens trobem amb expressions que hauríem d'evitar quan parlem amb els nostres fills, com quines?
Esto es como un, dos, tres, ¿no? Es, va, per 25 pessetes, no?
El podria haver posat, eh?
Sí, aquí.
Mira, que s'hagués estat bé.
Per 25 pessetes. Frases que mai li hem de dir als nostres fills, va.
Això és una tonteria.
No és per tant.
No siguis així.
No estiguis trist.
No ploris, ja que estem.
Per què t'enfades per això?
Alguna cosa hauràs fet.
Vale, me rindo. No sé si hi ha campanetes. No sé si hi ha campanetes. Exacte. Podíem,
això, eh?
Podíem dir unes quantes
sí,
més,
eh?
No?
Però van per aquí totes.
Però van per aquí totes.
El no facis, el no diguis... Ah. El no mostris...
Sí, exacte. El no validar les emocions. Això ja ho parlàvem en les anteriors sessions, no? Totes les de... Podíem fer grups, no? El que no validi acció o sentiment del nano, no? És una tonteria, no és per tant, tal... No, no, si a mi m'està generant alguna cosa, és que sí, és per tant. Uh-huh. Per tant, valga la redundància, no puc dir-li això no és per tant, això no és prou important perquè per mi, en mi visió adulta, crecimiento, madurez, no ho sigui, no. Pel nano ho és, perquè ho està vivint en primera persona amb les eines que ell té i amb el maduresa emocional que ell o ella té. Per tant, clar que és important.
Que això aprofito també, no? Perquè totes aquestes de no facis, no diguis, no... Té a veure amb un no validar l'expressió. Una mica el que estàs dient. I això em fa pensar en què és el que ens... Que són coses que ens molesten a nosaltres com a pares i mares. Uh-huh. No? Moltes vegades estem fent un no diguis, no facis, perquè no està sent per mi còmode, agradable, fàcil de sostenir.
Clar.
La qual cosa no vol dir que sigui dolent o que sigui perjudicial pel seu desenvolupament. O... No, no, és que moltes vegades ens surten aquestes frases quan a mi m'està costant de sostenir.
Uh-huh. I clar, això té el límit, clar. És que no... Quan... Hem de permetre a l'acte, hem de permetre tal... Nosaltres diem que no és que no l'haixis de permetre o sí l'haixis de permetre, és que has de mesurar el moment. Uh-huh. En comptes de criticar el que està dient, que és la punta de l'iceberg, pregunta-li què li està passant per fer això. Pregunta-li com se sent per tal. I després, en tot cas, li dius, vale, me sembla molt bé que te sentis així, posem el límit en no pots pagar el teu germà. Però això ho pots fer una mica després, no? Uh-huh. Una vegada ja s'ha aconseguit aturar-los, no es tracta d'anar a l'acció. És que no has de fer això, no has de... Mira, com se t'ocorreix dir això? No. Què és el que hi ha darrere? I el que hi ha darrere és que està enfadat, el que hi ha darrere és que s'ha sentit amb por, amb inseguretat, i a partir d'aquí és on jo l'acompanyo. I després dic, vale, fixa't, quan tens por fas això. Per tant, hem de fer alguna cosa perquè no arribem a aquests punts, no?
Una de les preguntes que us feia abans és com afectava això emocionalment a la criatura. Ha sortit invalidar-lo. Ah. I no sé si aquesta invalidació genera una certa desconfiança en la relació pare-mare-fill-filla.
Clar, això és molt típic de... Jo crec que en moltes famílies... Jo vull pensar que cada cop menys, però jo tinc molts amics i que m'han narrat en algun moment, no?, de la relació amb els seus pares, de, bueno, és que jo les coses que sabia que portaven confrontació o que em havia de caure una bronca després, pues, simplement no les mostrava als meus pares, no? Quan no... Allò de... jo vull mostrar als meus pares el que aproven de mi. Per què? Perquè tots tenim la necessitat de ser aprovats i validats pels nostres pares, perquè és el lloc primer on estem a definir la nostra identitat, on necessitem ser reconeguts, necessitem ser algú, aquesta necessitat de pertinença a un grup que és universal. El primer lloc on hem de participar és a la família. si no ens sentim part de la família, és molt difícil després també buscar altres llocs, no? Que no vol dir impossible, però és un lloc central, per descomptat. I, per tant, si la família no sento que jo pugui mostrar-me tal com sóc, doncs buscaré els recursos perquè se'm validi allò que em dona un lloc. I, per tant, construiré el meu personatge, per dir-ho d'alguna forma, en base al que puc ser dins la família.
I vull posar un asterisc que no sempre és el que es diu. Perquè si això passa perquè el meu pare m'ha dit no sé què, és que a vegades no és una paraula, a vegades és una mirada de judici.
A vegades és la intenció amb la que es diu, el to de veu amb el que es diu, la presència amb la que es diu.
Sí.
I el moment, quantes persones hi ha davant, si t'estic deixant en evidència davant de tota la resta d'adults que en aquell moment hi ha a la sala, no? Tot aquest tipus de factors.
Tot això juga. I amb aquest punt...
Que ara retrocedit, perdoneu, retrocedit 30 anys enrere. Per recordar que...
Quan tenia pares... 50.
No, exacte. Recordem, els meus pares, mira, agraït, ho feien molt, això. Vine cap aquí que t'explicaré una coseta, però em treien del focus.
Clar, clar. Tot això juga. I deia allò de la mirada a judici, no? Al final, com dèiem, i és normal, i el que no volem és que la família ho porti la culpa, sinó que ho portem a la consciència per després poder dir, vale, anem a treballar això. Què passa aquí? Passa que moltes vegades nosaltres arribem a la conversa amb el meu fill o aquell moment amb el meu fill, ja arribem tocats. Arribem amb por, arribem amb culpa, arribem amb no sé què.
Amb cansament.
I aleshores li foto una mirada al meu fill que no cal que li digui res. Li fa més mal que qualsevol altra cosa. No? Ostres, pues si m'ha passat això, després he d'intentar netejar aquesta mirada. L'he de mirar amb tendresa, he de promoure un espai de caliu entre els dos i he de tornar-ho a fer, més enllà de que el que hagi fet el meu fill estigués mal fet.
Aquí és on nosaltres parlem molt, que és un concepte que ja n'hem parlat moltes altres vegades, d'aquest separar el que jo faig del qui sóc, que és per nosaltres un element clau. Quan estic parlant no li diguis al teu fill, jo em faria la pregunta de a quina part del teu fill li estàs dient això. No? Perquè quan jo estic dient no et sentis així, estic no visibilitzant la seva emoció. Però jo, en canvi, sí que puc dirigir-me al qui és més enllà de la seva emoció per ajudar-lo a regular. Al final, moltes vegades, amb aquest no t'enfadis, no hi ha una voluntat de negar l'emoció. Hi ha de vegades la voluntat conscient de... És que no vull que ho passi malament. Bueno, doncs anem a acompanyar el qui és des d'aquest no vull que ho passis malament. I igual és més fàcil dir, ostres, em sap greu que ho estiguis passant malament. I això ja és una forma de visibilitzar que ho estàs passant malament, però de voler anar cap a un altre lloc, no? Per exemple.
Abans em dèieu que sí, però quan us preguntava això de la desconfiança a l'hora de la desconfiança comunicativa, de pares a fills, de mares a filles, aquesta confiança es pot restaurar? I si és així, per on començo?
Mira, el que dèiem, no? El primer... que no podem evitar que ens... No podem evitar fer mal als nostres fills. És a dir, els nostres fills seguiran tenint ferides per coses que hem fet o no hem fet nosaltres.
És el que deies, no existeix el pare i la mare perfecte.
No, clar. Els psicòlegs han de seguir vivint d'algú, no? I aleshores... Això està construït així. No, ara en sèrio. La clau està en reconèixer que tot el que passa en el nostre entorn, i ara parlo des del punt de vista d'un infant, tot en generarà situacions, emocions, X coses, que després haurem de treballar. I les famílies és el vincle més important. I aleshores... Quasi tot el que li passa a una persona i que ha de treballar en un futur acostuma a tenir relació amb l'àmbit familiar, amb coses que han passat a la família. Partim d'aquí, vale? Ara, es pot restaurar? Sí. Sempre que jo hagi fet una mirada de judici, doncs busco una mirada de tendresa, no? Després, si hi ha un quelcom que jo cregui que no he fet bé, doncs no està malament dir-li al meu fill, mira, jo l'he cagat amb això. I tu la cagaràs amb altres coses. I l'important és rectificar-ho. Amb el meu propi model de rectificació, li estic ensenyant al meu fill que ens equivocarem, que ens podem fer mal uns als altres, però que podem construir-ho. I que la manera de construir-ho no puc evitar ja el mal que he fet, però si puc construir un pont de confiança, si puc construir una paraula positiva, si puc construir una mirada de tendresa, si puc construir quelcom que ens ajudi un altre cop a facilitar-te la sanació, perquè això ja depèn de cadascú, i a mi a poder parlar més amb tu.
Que això, Oriol, perdona, no vol dir deixar de fer autocrítica.
No, clar. Ni criticar el meu fill, perquè el meu fill necessita que jo li marqui uns límits.
Això o ajudar-lo amb ell a fer autocrítica.
Ah, exacte.
Que aquí també anava a dir en aquesta part que ara comentaves, no? Però que perdó el fil un moment. Ah, sí. També aprofitar això, que evidentment he de poder demanar disculpes, he de poder reparar, però també és important que també sigui un procés per mi d'anar aprenent, no? Perquè tampoc, entre moltes cometes, no s'hi val que, com que sé que puc reparar, llavors segueixo alternant al dir una mala frase perquè ja demanaré perdó després. Evidentment que és important saber que puc reparar, saber que puc buscar altres espais, però si puc anar aprenent i jo també entrarà la meva regulació i la meva capacitat de millor resposta, doncs això també donarà una major estabilitat i alhora l'aprenentatge que fan els nostres fills i filles quant a la seva regulació té molt a veure amb el modelatge que nosaltres donem. Llavors, sí, és important reparar i demanar perdó perquè això és un modelatge, però també s'aprèn o també aprenen de nosaltres quan ja no arribem als mateixos extrems i som capaços de donar una resposta diferent. No? Per tant, com donar lloc també en aquesta part, crec que és important.
Torno a la paraula culpa de l'inici i per mi el millor remei és el no judici, no? Sí. És a dir, no judici excessiu del que jo mateix he fet amb el meu fill. No judici excessiu del que està fent el meu fill. No judici, el no judici per mi és clau, no? I en el cas, que això ja ho tocarem un altre dia, de que el meu fill comenci a ser gran, en algun moment li diré, vale, muy bien. ¿Hasta cuándo vas a seguir poniendo de excusa aquella vez que te hablé mal, no? Aquella vegada que et vaig parlar malament. Doncs tu també tens una responsabilitat de fer el que vulguis fer i de treballar el que vulguis treballar. Hi ha un moment en què ja la responsabilitat passa. Però per mi el no judici ajuda a netejar la culpa.
Mira, anem tard de temps, però us vull fer dues preguntes i ja seguim anem a la paraula sentida. La primera, fem un gir de tot plegat. Estàvem parlant de culpa. L'elogi també debilita?
Segons com es faci servir. I és important, per suposat, en el desenvolupament dels infants, que hi hagi que es donin ànims, no? que s'emmarqui una miqueta cap a on ha d'anar l'infant, no? Que s'aliente, ara no em surt la paraula en català, no? per estimular el que està bé, afavorir que es repeteixin conductes, perquè al final aquesta repetició de conductes és el que fa que generi aprenentatges. Per tant, això per descomptat. Ara bé, quan només basem la nostra relació amb el molt bé, es pot perdre el sentit d'estar fent alguna cosa pel plaer de fer-la, pel procés, per tot perquè això és molt gràfic amb infants molt, molt petits. Els nens i nenes amb 1, 2 anys, 3 anys juguen, per exemple, pel plaer de jugar, i és que la natura és molt sàvia. Això és l'aprenentatge que necessiten. O sigui, quan veus una criatura apilant peces una sobre l'altra i fent una torre, no ho fan perquè estigui bé o estigui malament.
Perquè tu li diguis està molt bé.
Clar, i si no li dius res, ho seguirà fent, perquè forma part del seu procés d'investigació, d'experimentació amb els materials, no? I quan aquí introduïm un molt bé constant, llavors l'infant se n'adona que hi ha una aprovació i pot acabar fent només aquesta conducta esperant aquesta aprovació. Ostres, llavors aquí hi ha travessat aquest plaer per l'aprenentatge i per estar fent el que jo necessito per estar fent i pel plaer de que m'aprovin i de tenir el reconeixement extern.
A punt ràpid. L'heteroestima és quan els pares t'estan dient tota l'estona que està bé i que no està bé, no? Aleshores, l'elogi en coses com un dibuix, per exemple, la típica, no? Aquesta també la podíem haver ficat amb mai li diguis això. Al nano li agrada dibuixar i està dibuixant, sí? I t'ensenya. Què et sembla? Torna-li la pregunta. A mi m'agrada que tu estiguis bé. Tu estàs bé fent això? T'ha agradat a tu el dibuix? Estàs bé? Aleshores, ja no és un elogi, sinó és una atenció, tu li dones atenció, que és el que vol el nen, però deixes que el criteri i l'aprovació sigui seu.
I poso un últim incís, perdó. Que l'altre dia...
No m'he fet la pregunta.
Que l'altre dia vaig llegir també una aportació que em va semblar molt interessant, de... Hi ha molta... tendència ara de la criança respectuosa cap a aquest tipus d'aportacions, no? No li diguis molt bé, pregunta-li què li sembla... I hi havia algú altre que anava una miqueta més enllà i deia, i inclús, si l'infant està jugant o fent alguna cosa, tranquil, i no t'està demanant la seva atenció, no cal que interfereixis. No ve d'això, no? Llavors, no cal que vagis allà, oh, quin dibuix més maco, si ell està tranquil·lament dibuixant, superrelaxat, gaudint, pots simplement observar, esperar, buscar el teu espai, fer tu la teva, i en el moment que hi hagi aquesta necessitat d'interacció, pues ja respondràs d'alguna d'aquestes maneres, no?
I l'altre dia, per xarxes, veia un vídeo d'una gran comunicadora que m'agradava molt. Us ho pregunto per parlar amb els nostres infants, però també de cara a nosaltres mateixos, eh? Sempre és millor un sí i que un sí però?
Sí, sí, però...
sí, i a més...
I a més, és que el però anul·la. Hi ha moltes regles de comunicació no violenta o de comunicació no verbal, quasi comunicació oculta, que realment s'han de tenir en compte i que és xulo tenir-les en compte. El però anul·la, no? Hi ha moltes coses del nostre to que també fa que el nen no t'estigui creient. Però això també passa amb l'adult, eh? Quan jo dic sí, però... no deixa de ser una manipulació prèvia per dir el contrari que el que tu estàs dient o el que jo realment penso, etc. Aleshores, sempre entra molt millor i valida el que està dient, perquè al final són opinions, no és res més, un i, sí? Un, si et suma, això és també aprendre a fer feedback, no?, a la gent, si et suma, què et sembla, sí, no? El meu pare és aquest, el teu pare queda clar, el meu pare és aquest, no? No cal fer un sí, però...
Vale. Anem a la paraula sentida?
Vinga, anem a la paraula sentida.
Va.
Paraules sentides.
Vinga, va. Quina és la paraula d'avui?
Te la tiro, Uri.
Vinga.
Avui anem a parlar... Hem parlat molt de judici, de jutjar, no? Llavors, avui anem a parlar del jutjar. I, Uri, nosaltres tenim una regla, un joc amb això.
Mira, vaig a permetre'm el luxe de fer-la en castellà, no? Que és juzgar, no?
Juzgar.
I nosaltres diem la regla de la Z. Si a juzgar li treus la Z,
home,
què queda?
Es fa millor, no?
Es fa millor.
Jugar.
Queda jugar. Aleshores, nosaltres diem que no es tracta de jutjar, sinó de posar en joc, que no és el mateix. Una cosa és jutjar, és, oh, mira què estàs fent, i posar-ho en joc és... això que està passant, per què està passant, no? És canviar aquest punt de mirada de judici a anem a jugar-ho perquè està clar que aquí està passant alguna cosa i si ho juguem, aprendrem d'això.
Posar en joc al final té a veure també amb l'aprofitament que en podem fer, l'aprenentatge que podem treure. Per tant, aquest canvi de mirada ens ajuda a treure aquesta culpa de la que hem parlat tota aquesta estona i simplement tenir la voluntat d'aprendre i créixer.
I un canvi d'actitud. L'actitud del judici és dura, està no sé què, l'actitud de jugar és, mira, a mi això també em pot haver passat, juguem. És l'actitud també aquest jugar.
Escolta, m'agrada molt. Deixeu-me que us faci una darrera pregunta, ara sí. No, m'ho respondreu curtet, això. Oriol, Laura, quant temps fa que no aneu a Montserrat? Mira els dos, aixecat el cap.
No tant. Mig anyet, una cosa així.
Sí?
I un rato més, jo crec que farà 4 o 5 anys, igual.
Doncs us esteu perdent una cosa que ara ens explica l'Albert Feixas. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Tira.
Sí? Doncs mira, poseu atenció. Aquesta tardor vine a Montserrat i endinsa't en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya. Aparca gratuïtament a Monistrol i viatja amb el Cremallera, la via verda per accedir fins al recinte, al bell mig del santuari. Un tren sostenible, mogut per l'energia solar, accessible amb vidres panoràmics perquè la teva experiència a Montserrat comenci en el viatge. I descobreix el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, el de Sant Joan i el de la Santa Cova. Molt per fer, molt per veure, molt per viure, molt Montserrat.
Escolta, sense excuses, eh? Via verda, sostenible, què més voleu? Panoràmic... Mira, que ja sona això.
M'han agafat ganes d'anar-hi, eh?
Ara. Exacte. Proper cap de setmana, cap a dalt, cap a Montserrat.
I bones caminates, que ara. Salut emocional.
Sempre,
també.
Sempre. Oriol, Laura, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Albert, gràcies, fins ara.
Fins ara, Joan.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Alfonso, aquest soroll?
Espera, espera.
No, aquest és la Magui, que és una porca.
És que et juro que anava a dir, no entenc quin soroll està fent, però...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
39 minuts que passen de les 11 del matí. Així és com sona la nova i primera aventura del director Pablo Berger al cinema d'animació, després de fer pel·lícules multipremiades, elogiades com Blancanieves o Abracadabra, ara s'endinsen una història d'amistat protagonitzada per un gos i un robot. La pel·lícula es diu Robot Dreams i s'ambienta a la Nova York dels anys 80. Nosaltres, que ja hem posat el compte enrere perquè queden pocs dies per la seva estrena als cinemes, que serà el proper 6 de desembre. Avui, però, a la caravana tenim el plaer de saludar Pablo Berger. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Una película que ayer se preestrenó, ¿no?, en los cines Verdi.
Correcto. Fue un preestreno matinal y familiar.
Que fue genial. Yo tuve la posibilidad de asistir. Y fue genial. Ahora te lo decía, fuera de micrófono. Fue genial, Pablo, ver a toda la criaturada con la boca abierta mirando una pantalla de cine.
Es que, mira, yo más que un director, me gusta sentirme como un artista de circo. Me gusta la idea de que la gente se quede con la boca abierta mirando qué va a pasar y que cada película sea un triple salto mortal, ¿no? Un número más difícil todavía. Entonces, eso que tú me dices, estar con la boca abierta o que el espectador esté con una sonrisa y pendiente qué va a pasar, casi que la película tiene que estar, el director tiene que estar como andando por la cuerda floja y se va a caer, no se va a caer, qué va a pasar ahora, y ese sentimiento me encanta.
Sí, como fuera, habéis estrenado, eso sí, la película por todo lo alto, porque la estrenasteis en el Festival de Cine de Cannes.
Así es, el sueño de todo director de cine. O sea, yo en mi cuarta película he llegado a Cannes, entonces ya...
¿Cómo fue esto?
Bueno, maravilloso. O sea, maravilloso, maravilloso, porque estábamos en la selección oficial, entonces haces la alfombra roja, te recibe el director Thierry Frémaux. Fue muy divertido. Recuerdo en la presentación, el director del Festival de Cannes, ante la sala llena de público, dijo: Pablo, ¿estarás nervioso aquí en Cannes? Y le dije... Llegué, no estoy nervioso porque estamos fuera de competición. Y me acuerdo que le dije, a ver si mi próxima película entra en competición. Y ja, 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 ja. O sea que...
Pero
se lo dejé caer. Me has puesto en una special screening. Pero bueno, este año, tanto Almodóvar como Víctor Erice como yo estábamos en lo que le llaman special screenings, uh-huh. que es un honor, que es muy, muy difícil ser parte de sus proyecciones especiales.
Uh-huh.
6 de diciembre, Robot Dreams llegará al cine. ¿Te pone más nervioso eso que Can?
Pues hayas dado en el clavo. Por supuesto que me pone mucho más nervioso. Estoy inquieto. Porque los directores dependemos del éxito o el fracaso de nuestra película anterior. Y yo ya estoy pensando en la siguiente. Yo quiero seguir haciendo películas. Entonces necesito, como director, que esta película llegue al público y que los productores recuperen su inversión. Y así que estoy nervioso. Y así que estoy con el megáfono. Pasen y vean. Estoy aquí contigo en Radio Estel. Para que los oyentes se animen a ver Robot Dreams.
Ahora hablaremos un poco de la película, tu primera película de animación. Vienes de Blancanieves, vienes de Abracadabra. ¿Por qué ahora una película de animación?
Me enamoré del libro. Yo colecciono libros o novelas gráficas que no tienen diálogos, que no tienen bocadillos, que se explican con imágenes. Compré hace más de 10 años la novela gráfica Robot Dreams, que había sido un gran éxito en Estados Unidos.
Sarah Baron, ¿eh?
De Sarah Baron. La han editado Astronaven aquí en España recientemente. Me entusiasmó el dibujo, me sorprendió, me divertió, pero sobre todo al llegar al final me conmovió. Pero cuando digo conmover, me salieron lágrimas. De verdad que hay algo que yo me imaginé la película acabada y de alguna manera me vi abocado, obligado a hacer esta película. O sea, nunca pensé, ni en mi estrategia como director, era hacer un día una película de animación, pero si quería contar esta historia con un perro, un robot, un mundo antropomórfico, una distopía en el Nueva York de los 80, o la hacía la animación o no contaba esta historia. Y el poder contar esta historia y compartirla con el público es la razón de hacerla.
¿Para hacer cine hay que ser un poco niño?
Total. Yo creo que...
No, porque Pablo, ayer te lo vi pasando pipa. Ayer eras un niño mayor. ¿Sí o no, un poco?
Total. No podemos. O sea, yo quiero pensar que esta película también he hecho para el niño de los adultos. Yo en esto he querido tratar al niño como un adulto y al adulto como un niño, ¿no? Entonces, yo soy un niño por dentro porque si no me hubiese dedicado al cine, si yo hubiese seguido... Lo razonable, porque el enfrentarte a una carrera como la de director de cine es insegura, nunca sabes lo que va a pasar, pero bueno, en mi caso he hecho pocas películas, las he hecho en total libertad y estoy muy feliz ahora de presentar mi última película y, como digo, mi mejor película. Yo creo que los directores siempre tenemos que mirar hacia adelante y siento sinceramente que mis películas anteriores, Torremolinos 73, Blancanieves y Abracadabra, me prepararon para hacer esta, de verdad.
¿Qué veremos en Robot Dreams?
¿Qué vemos? Vemos... Robot Dreams es una fábula fantástica. Empieza como érase una vez en Nueva York en los 80, en una distopía donde está poblada por animales que se comportan como humanos. Es una película antropomórfica. Y lo primero que vemos es un perro solitario. Y yo he sido perro solitario en Nueva York. Yo viví 10 años en Nueva York. Encontré el amor. Me rompieron el corazón. Me volví a enamorar. Hice amigos. Perdí amigos. Yo creo que estas son situaciones que todo el mundo se puede identificar. No solamente en Nueva York. Puede ser en un pueblo aquí al lado de Barcelona. Y hablamos de cosas universales. Pero al mismo tiempo, lo que el espectador se va a encontrar es una historia que está llena de sorpresas, está llena de humor, está llena de acción y por encima de todo está llena de emoción. Yo con esta película, mi objetivo era emocionar y me gustaría que la gente más sensible se lleve unos Kleenex. Tú eres muy joven. No, los espectadores, los oyentes.
Eres joven.
Los oyentes a lo mejor no te ven, pero yo te estoy viendo. Pero los oyentes más mayores se acordarán de Marco, de la serie Marco y del último capítulo, pues.
De su mono medio.
Pues hay un poco de esa influencia de la animación japonesa en Robot Dreams. Es, sin duda, la animación japonesa y Miyazaki y Takahata han sido una gran influencia en nuestra película.
Ahora nos hablabas de emocionar, ¿eh? ¿Es más difícil emocionar sin diálogo?
Pues no.
¿O no porque vas directo a lo que buscabas?
No directamente. Si analizamos la historia del cine, yo creo que las secuencias o los momentos más poderosos del cine no se basan en diálogo, se basan en pequeñas acciones, en miradas. Lo que sí es verdad que emocionar es difícil en el cine. Y te diré que es mucho más fácil emocionar con la música. Uh-huh. O sea, la música te llega directamente al corazón sin necesidad de ninguna traducción. En cambio, en el cine hay que construir los personajes, se requiere un tiempo. Y como la música es tan poderosa, por eso yo la utilizo constantemente en mis películas. Y en el caso de Robot Dreams, más que una película al uso, porque no es una película como otras, es una película donde el diálogo no existe, donde se cuenta con imágenes, un poco como Chaplin o Jacques Tati, donde la música está tan presente, que es una experiencia sensorial, uh-huh, más que intelectual. A mí me gusta la idea que el espectador se siente en la butaca, se apaguen las luces y sueñe despierto, y se meta dentro de la pantalla, y cuando se enciendan las luces, se despierte de este sueño, y entonces piense de lo que ha visto, y me encantaría que durante 5 minutos hable con su pareja o con su hijo o con quien haya venido y comenten el final de la película, que para mí es lo importante de Robot Dreams.
¿Por qué elegir este tipo de dibujo más en 2D que un tipo de dibujo, para entendernos, que un tipo de dibujo más Pixar o usando ordenadores, vale, o más 3D?
Estos son dibujos animados a mano. O sea, sí que es verdad que utilizamos lo que se llama unas tabletas gigantes, uh-huh, se utiliza un lápiz óptico, pero todos son dibujantes. Son 24 dibujos por segundo. Esto es old school. Yo soy old school, y algunos de los momentos más felices de mi vida ha sido viendo dibujos animados, tanto las películas de Disney, pero luego para mí mi proveedor de animación era la tele. O sea, yo recuerdo de niño Mazinger Z, Meteoro, y vuelvo a insistir, Heidi y Marco, que me marcaron profundamente. Y creo que hay algo en la imperfección que lo hace mucho más cercano, me lo hace mucho más humano. Uh-huh. Sí que es verdad que hay grandes películas de Pixar, digo, a mí, Wall-E o Up, que también de alguna manera están conectadas con Robot Dreams. Todos recordamos que los grandes momentos de Wall-E o Up eran sin diálogos, eran la primera parte de la película. Robot Dreams lo hemos conseguido hacer en toda la película. Hay grandes películas de 3D, pero mi corazón de alguna manera se inclina hacia la animación tradicional 2D, como la de Robot Dreams.
¿Cómo ha sido todo el proceso? Te lo pregunto porque creo que has trabajado con gente que proviene de la animación, pero también con gente que no procede de la animación.
El paso ha sido muy natural. Yo pensaba que iba a ser un muchísimo más difícil, pero yo creo que todas mis películas anteriores me prepararon para hacer esta. Sí que es verdad que para hacer una cine de animación necesitas una paciencia enorme, uh-huh, porque los tiempos son muy diferentes. Casi una película de animación es una película de imagen real, pero a cámara muy lenta. Por poner un ejemplo, el rodaje de una película de imagen real son 2 meses, en mi caso. Yo trabajo con los actores y con la cámara 2 meses. Aquí hemos trabajado 2 años. 2 años con los animadores, que de alguna manera el animador se convierte en mi actor. Yo dirijo animadores en vez de dirigir actores. Y luego, si a Robot Dream le añades el tiempo, un año estuvimos haciendo el storyboard, otro año haciendo la música y la postproducción. Han sido 5 años. O sea, 5 años de mi vida para hacer esta película. Entonces, eso es un gran cambio. Pero por otro lado, yo soy guionista y director en todas mis películas, y yo llevo el mapa del tesoro en todas mis películas. Y yo tengo que también crear una atmósfera de creativa, de ayudar al resto del equipo, y sobre todo yo creo que el director se tiene que convertir el aceite de una maquinaria y ayudar cuando se atasca esta máquina, y de alguna manera eso estoy acostumbrado. Uh-huh. Ya esta es mi, aunque es mi ópera prima como director de animación, es mi cuarta película. Entonces ha sido una experiencia tan tan maravillosa que me encantaría volver a repetir. No sé cuándo,
¿sí?
no sé
cuál. ¿Habrá más animación Berger?
Yo espero que sí, porque me ha abierto un nuevo camino. Puedo contar historias diferentes en animación que en imagen real. En imagen real, de alguna manera, los directores nos autocensuramos por el tema de presupuesto, sin ser conscientes, pero sabemos que podemos llegar hasta cierto presupuesto. En cambio, en el mundo de la animación, una vez que llegas a un presupuesto determinado, ya puedes hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en Robot Dreams. En Robot Dreams tenemos una secuencia de acción que ni en una película de James Bond.
Sí, señor.
No hubiese podido hacerla con los presupuestos del cine europeo. Uh-huh. Tenemos una secuencia de un musical al estilo musicales de Hollywood antiguo, un homenaje a Busby Berkeley, que tampoco lo hubiese podido hacer en la industria española. Así que hacer una película de época en Nueva York, esta película, por decir una manera, Robot Dreams, en imagen real hubiese costado más de 100 millones de euros. Nosotros lo hemos hecho por 5, que ya es dinero, ¿eh? 5 millones de euros.
Más dinero, pero mira, ayer hacías inciso en una cosa que además me gustaba mucho, porque salíais unos cuantos del equipo, de la productora, etcétera, etcétera, y decías, ¿y los que no están? ¿Cuánta gente ha trabajado para hacer realidad una película como esta?
Mira, si alguien tiene la paciencia de contar el rodillo final de la película, pues aparecerán casi 500 nombres. O sea, los equipos de cine son grandes y los procesos son largos. Yo creo que es importante recordar aquí que el cine es una industria cultural y no se contradice la palabra industria y cultura. Y por eso es importante que la gente vaya al cine, por eso es importante que la gente no piratee y se baje películas, que utilice plataformas legales. Vivimos mucha gente del cine.
Para eso, Pablo, ¿es tan importante hacer películas también para los más pequeños, para acostumbrarlos a ir al cine?
Sin duda. Cine y educación tienen que ir de la mano y hay mucho por hacer en nuestro país. Sin duda, se estudia historia, se estudia literatura, se estudia matemáticas, hay un montón de cosas que estudian, pero desgraciadamente apenas estudian la historia del cine español o la historia del cine. Y yo creo que hay que empezar desde muy pequeños para que se acostumbren a ir al cine y que la vean en pantalla grande. Uh-huh. Eso es lo importante. Y que ahora de repente una película como Robot Dreams es afortunado para mí y yo creo que para nuestro público es que es una película abierta. Es una película que está hecha desde un punto de vista adulto, la novela gráfica es adulta y no está planteada como una película infantil, diseñada como una película infantil, pero sí es una película que le va a gustar a los niños. Y por su temática no hay nada que aparezca en la película que pueda herir la sensibilidad de un padre que dice voy con un niño de 5 o 6 años. Pero es una película cinéfila, acabamos de estar en el Festival de Cannes y sin duda a los cinéfilos le va a encantar porque va a tener un montón de Easter eggs, de sorpresas secretas. Pero también para esos jubilados que esperan al martes por 2 euros, también hay algo para ellos. O sea que tenemos una gran ambición de una película que llegue a todo el público. Yo me acuerdo cuando era muchísimo más joven y recuerdo ir con mis padres a ver películas como E.T. y de repente E.T. era una película que podía juntar en la misma sala cinefilia, abuelos, niños. Y con toda mi modestia, porque obviamente Spielberg es el maestro y yo soy simplemente un aprendiz de mago, queremos también que todo el mundo vaya a verla.
Antes nos contabas que te habías inspirado en la novela gráfica de Sarah Baron. ¿Has hablado con ella para hacer la película?
Sí, muchas veces.
¿Sí?
Mira, la primera vez que hablé con ella fue hace 5 años. Viajé a Nueva York para decirle mi interés en adaptarla al cine. Ella estaba encantadísima. Conocí a Blancanieves, le encantaba, así que tuve la suerte de que me dio carta blanca. De Sarah Baron no ha estado involucrada en el proceso creativo, ninguna decisión. Obviamente leyó el guión, nos visitó al estudio de animación que hicimos en Madrid y también en Pamplona. Ha estado con nosotros en todo el proceso, yo le he ido informando y por fin vio la película en el Festival de Toronto. Y te puedo asegurar que yo estaba sentado al lado de ella, yo no miraba la pantalla, yo solamente veía la cara de Sarah Baron mientras veía la adaptación que habíamos hecho. Yo tenía miedo, obviamente. Yo quería que le gustase mucho y al acabar la película estaba emocionada, estaba encantada y somos muy, muy, muy amigos. Estamos unidos como Robot y Doc para siempre y los dos sabemos que hemos contado la misma historia, pero de manera muy diferente.
Ayer en el cine me pasó lo mismo, ¿eh? Que empecé a bailar como un loco esta canción. Es que soy súper, súper, súper fan de esta canción. ¿Por qué este tema en una película como esta?
Wow, no, este es el tema de Robot the Dog, el tema de la película, el tema que suena varias veces en la película. O sea, es que fíjate, la película se desarrolla durante el año en la vida de Robot the Dog. Uh-huh. Y la película empieza en septiembre y acaba en septiembre del año que viene. Las tres primeras palabras de las letras de la canción es Do you remember? Y Do you remember? ¿Te acuerdas? Es el tema de la película. O sea, es increíble. Sí, 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 sí. O sea, ahí tenemos el tema de la película. En nuestra vida perdemos gente en el camino, gente que queremos, pero de alguna manera siempre están presentes en, si nos acordamos de ellos. La película habla de la memoria y está dedicada a todas las personas que ya no están con nosotros. O sea, y espero que el espectador que venga a la película durante esa hora y media se reencuentre con gente querida que ya no es parte de su vida.
Una pel·lícula on hi trobareu també molt d'aquest cool jazz que ens enamora, molt bona música, com aquesta que estem escoltant aquest September, i que s'estrena el 6 de desembre als cinemes de tot l'estat, aquest Robot Dreams. Pablo, me hablabas, no será, me decías antes, no será mi última película de animación, pero también me decías, me lo he apuntado por allí, literal, para poder preguntártelo, me decías, yo ya estoy pensando en otros proyectos, ¿como cuáles?
Pues de verdad que ahora estoy como la madre de la Pantoja, acompañando a Robot Dreams por el mundo mundial, no solamente en España ahora, porque estrenamos, es inminente, pero sí que estaba en Tokio, en Los Ángeles, en Londres, o sea que ahora me toca acompañar. No sé qué será mi siguiente proyecto, pero sí que intentaré hacer otro triple salto mortal y enfrentarme a ella como me he enfrentado a Robot Dreams, como si fuese mi última película, dándolo todo.
¿Tú qué vas de salto mortal en salto mortal? Porque cada una de tus películas, y lo decías tú, es un salto mortal y es así. ¿Tienes presión porque has hecho 4 películas buenísimas, aclamadas por crítica y público, y ostras, claro, la siguiente, a ver, ¿eso te genera presión o no?
No lo sé. O sea, obviamente...
Pues un poco hago lo que me gusta y ya está.
He tenido la suerte, pero tiene que ver con mi primer corto, que lo hice hace muchísimos años, conectó con el público y fue como un... salió como un alien, ¿no? O sea, no había ningún plan. Y ahí dije, mira, si yo hago lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, si lo hago para mí, espero que haya un público que venga al encuentro. Obviamente, Blancanieves fue un viaje maravilloso, tanto el rodaje como fue recibida también por el público. La película ya, vamos a decir, Blancanieves ya tuvo su Goya, la mejor película, representó en España en los Oscars, se vendió en todo el mundo, fue un éxito internacional. Eso te quita presión. Ahora ya es divertirte, ahora ya dices... Bueno, ya lo tengo en mi oficina. Entonces, mira, ahora lo que voy a hacer, y no lo hice pensando, nunca piensas en los premios. Lo que piensas es en el público. Yo sí quiero que la gente le guste mi trabajo. Entonces, espero que Robot Dreams, la gente vaya a verla el 6 de diciembre, y si me ve en la calle o en una proyección, que se acerque a mí y me diga, me ha encantado y eso me va a hacer feliz.
Pablo Berger, gracias, que vaya muy bien.
Gracias a ti.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus. L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, passen gairebé 2 minuts de les 12, us informa Pau Massip. L'estat de salut del papa millora. L'oficina de premsa de la Santa Seu ha explicat que les proves mèdiques han descartat que Francesc pateixi una pulmonia. Sí que es va trobar una inflamació als pulmons que li provocava dificultats per respirar i que va recomanar que ahir el Sant Pare fes l'Àngelus des de la capella de la Casa Santa Marta, tot plegat per evitar que agafés fred si ho feia des de la finestra del Palau Apostòlic. El director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Mateo Bruni, ha assegurat que l'estat de salut del papa és bo, que no té febre i que ja respira millor perquè el tractament que està rebent sigui més eficaç i la millora vagi més ràpid. Els metges han col·locat una via al bisbe de Roma per rebre els antibiòtics directament a la sang. També s'han canviat alguns actes de l'agenda de Francesc perquè pugui centrar tota la seva energia a recuperar-se. I en política, la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, s'ha mostrat orgullosa del paper que està jugant el president Pedro Sánchez i el conjunt de l'executiu en relació amb Israel, després que hi hagi hagut polèmica perquè Sánchez va dir que reconeixeria l'estat palestí i va demanar aturar els atacs a la franja de Gaza. La líder de Sumar s'ha posicionat